Són les 7. La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Què tal? Com esteu? Bona tarda, benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dimecres 23 de març, on farem, com sempre, un repàs de l'actualitat del dia. Però abans, rebi les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb l'Albert Díez als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius, en Jordi Tunyón i també l'Héctor García a les vies de so. I pareu molta atenció perquè dintre de res direm adeu. Adeu a les quarantenes pels positius de Covid lleus o asimptomàtics. A partir de dilluns vinent no caldrà que s'aïllin les persones que hagin donat positiu de coronavirus però que no en tinguin símptomes o en tinguin lleus. Sempre, això sí, seguint els consells mèdics. D'avui en parlarem això al programa. I el Gremi del Motor celebra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·la la zona de baixes emissions i demana a l'Ajuntament que l'acati immediatament. Avui en Joan Blancafort, és el secretari general del Gremi del Motor, ens dirà què esperen de tot plegat. I una mica de música sempre va bé en aquest temps tan convulsos, no?, que estem patint. Doncs atenció, perquè el cantant Ismael Serrano estarà avui amb nosaltres perquè actua el proper divendres 25 de març a Barcelona, a la sala Bars, després de 7 anys del seu àlbum La Llamada. Torna amb Serenos. I abans d'entrar en matèria, el que fem sempre a aquestes hores, a les 7 de la tarda i 2 minuts, és posar-nos en contacte amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin és el temps que ens espera a les properes hores. La informació la té en Saïd Savall. Bona tarda.
Bona tarda. Per demà dijous a Catalunya esperem cels coberts amb precipitacions generalitzades a tot el territori, excepte zones del litoral i prelitoral gironí que tendiran a remetre al llarg del dia, llevat a l'extrem sud de Tarragona, on persistiran durant tota la jornada. A més, la cota de neu pujarà dels 1.000 als 1.600 metres al Pirineu. Les temperatures no registraran canvis significatius, amb mínimes d'entre 6 i 10 graus a les capitals de província i valors màxims que poden arribar als 15 graus a Tarragona i Girona, 14 a Barcelona i 13 a Lleida. A més, tindrem vent de component est de fluix a moderat amb intervals del nord-est forts al litoral sud, on es preveuen onades de fins a 3 metres d'alçada. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Saïd, per la informació. I és moment ara de connectar amb el Servei Català de Trànsit. Avui ha estat un dia convuls, almenys a la ciutat de Barcelona. Com està ara mateix la situació? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. En general parlem de calma una tarda més en aquesta xarxa viària, sense massa problemes, sense grans incidències. Sí que hi ha aturades a la zona de Barberà del Vallès, aquí a l'autopista AP7. Parlem de trams de retencions de més de 5 quilòmetres entre Cerdanyola, Barberà, en sentit nord, i un parell de quilòmetres també a Barberà del Vallès, però en direcció sud. Això, com us dèiem, a l'autopista AP7, unes aturades puntuals que també afecten el seu lateral a la B30. També parlaríem d'aturades molt puntuals a la C-17, al tram de Parets del Vallès, sentit nord, sentit Vic. Poca cosa més, la ronda de dalt, un pèl més carregada, és cert, en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit.
I ara arriba el moment de l'actualitat, que avui hi ha força actualitat. Ens expliquen els companys dels serveis informatius amb la veu de Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Avui comencem parlant de la gran planta de bateries del grup Volkswagen que s'instal·larà finalment al municipi valencià de Sagunt.
Exacte, començarà a produir el 2026 i donarà feina a 3.000 persones. Matías Carnero, president del comitè d'empresa de SEAT, creu que Catalunya no ha tingut opcions perquè el govern es va començar a moure massa tard. Carnero és molt crític amb l'estratègia del grup Volkswagen perquè posa en perill, diu, la marca SEAT a partir del 2029. Per això és molt important, segons Carnero, aconseguir una segona plataforma de cotxes elèctrics més grans per fabricar a Martorell.
Martorell no sobrevive solamente con el coche pequeño eléctrico, por dos motivos. Uno, porque no da rentabilidad suficiente para mantener una marca como la nuestra. Y en segundo lugar, 500.000 coches del coche eléctrico puede ser mucho. Que si lo comparo con los coches de combustión, digo, mantengo el empleo, que no. Los 500.000 coches eléctricos es como 350.000 coches de combustión y estaremos hablando de un sobrante mayor a partir del año 28.
El grup Volkswagen invertirà 3.000 milions d'euros en la planta de Martorell en el seu pla d'electrificació. La companyia garanteix els trops de 2.800 llocs de feina que es podrien perdre amb la transició al cotxe elèctric.
I des de primera hora del dia hem estat parlant de que transportistes i taxistes han col·lapsat avui Barcelona en protesta per la pujada de preu dels carburants.
Avui han fet una marxa lenta, però els taxistes van més enllà. Amenacen d'ocupar la Gran Via si en els propers dies no reben ajudes directes. Ja ho van fer el 2018, llavors van plantar-hi tendes de campanya quan la justícia va tombar la limitació de llicències de BTC. Els taxistes diuen que la situació és límit, no surt a compte treure el cotxe, els costos han pujat un 60% i els beneficis han caigut a la meitat. Ens ho ha explicat el Ricardo.
Venimos de una crisis, una pandemia posteriori, y ahora pues bueno, nos encontramos con los precios del combustible, que están por las nubes, y esto es insoportable. O sea, prácticamente tenemos que poner dinero cada día para poder salir a trabajar a la calle. En casa esto se nota muchísimo.
Els transportistes també han tallat aquest matí la ronda litoral amb una marxa a peu i a hores d'ara hi ha una manifestació en marxa a Barcelona convocada pels sindicats, en aquest cas contra la pujada de preus de la llum o del carburant.
I una altra protesta que hi ha hagut avui a Barcelona, Yolanda, és la del sector educatiu a favor de la immersió i en contra del 25% del castellà a les aules.
Sí, s'han fet manifestacions arreu de Catalunya. La de Barcelona ha plegat unes 7.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Aquesta vaga educativa avui ha tingut un seguiment del 40%, segons els sindicats. Ha transcorregut amb normalitat, tot i que estudiants independentistes han impedit l'accés a alguns centres als que sí volien fer classe, com li ha passat a aquest altre estudiant.
Al llegar a una de las puertas principales de la facultad, había un grupo de piquetes que habían montado una barrera humana que impedían el paso tanto a estudiantes como a profesorado. Y además del bloqueo humano, había un conjunto de contenedores que se habían colocado de tal manera que se impidiese el paso.
Durant tot el recorregut de la manifestació s'han sentit crits a favor de l'escola en català, a favor de la independència i demanant la dimissió del conseller González Cambray.
I com s'esperava, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat recorreran la sentència que anul·la la zona de baixes emissions.
Presentaran un recurs de cassació al Tribunal Suprem i després també ho faran la resta de municipis afectats. Volen demostrar unitat d'acció davant d'una sentència que consideren més política que jurídica. Alguns experts, però, qüestionen el recorregut que tindrà aquest recurs. Gabriel Capilla és professor de Dret Administratiu de la Universitat Abat Oliva. Creu que a l'Ajuntament li sortiria més a compte canviar l'ordenança.
El Tribunal Suprem, podríem dir que és molt exclusiu a l'hora d'acceptar, admetre a tràmit, un recurs de cassació. Jo no sé si podrà prosperar, en aquest cas, un recurs de cassació. Vull dir que no és fàcil que l'admeti el Suprem. Jo, si fos l'Ajuntament de Barcelona, el que faria seria canviar la normativa, anirà més ràpid i serà més segur.
Però tant l'Ajuntament com la Generalitat insisteixen en que l'aposta per la zona de baixes emissions es manté intacta. Hi ha un compromís per millorar la qualitat de l'aire i aquesta és una eina, diuen, eficaç i necessària per reduir la contaminació.
I neixen les Mercedes, una cooperativa exclusivament de dones, riders, que ofereixen un model de missatgeria alternatiu.
Aquest grup de dones abans feia rutes turístiques en bicicleta per Barcelona, però la pandèmia les va obligar a reinventar-se. S'autodenominen missatgeres del canvi perquè volen transformar aquest sector trencant estereotips. Reparteixen en bicicleta, desafiant un sistema ultraràpid i posant en valor el paper del missatger. Ens ho ha explicat l'Ariadna Serra, cofundadora de les Mercedes.
El que intenta les Mercedes és posar en valor no només el paquet que t'arriba, sinó de tots els agents que intervenen a que t'arribi un paquet a casa. Intentar posar-ho tot en el mateix nivell i que tot tingui la mateixa força.
Les Mercedes treballen amb comerços i botigues de proximitat amb molt bona acollida. L'objectiu de futur és consolidar-se i ampliar la zona de repartiments i obrir petits centres logístics en ciutats pròximes.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé.
7 de la tarda i 8 minuts i ja sonen, o s'estan ja escalfant els motors del retorn de la selecció espanyola de futbol a Catalunya. I té més informació, com no podia ser d'una altra manera, el company Albert Díez. Bona tarda, Albert.
Bona tarda, Montse, bona tarda a tothom. Sí, teníem moltes ganes, Mira, 18 de febrer, a veure què feies tu i on estaves, si ens ho vols dir.
Sí.
18 de febrer de l'any 2004... a l'estadi de Montjuïc, a l'Olímpic de Montjuïc, va ser l'última vegada que va jugar la selecció espanyola, la masculina, amb aquest Espanya-Perú. On estava Montserrat Rodríguez?
O sigui, fa 23 anys, això.
Pues... 22.
22, 22 anys.
Puedes
tens
el comodín, el passapalabra, si vols.
El comodín de la llamada, si alguien se acuerda que me llame, però segurament més joves era, segur, eh?
Sí, tots eren molt més joves. Doncs bé, 18 anys després, estem al 2022, no barregem dates, 18 anys després torna a jugar a Espanya, ho farà dissabte, Espanya-Albània és partit amistós, i vaja, atenció al ritme de venda d'entrades, es juga a l'estadi de l'Espanyol, a Cornellà Prat, que té una capacitat, un aforament gairebé per 40.000 persones, doncs bé, a aquesta hora, a dia d'avui, s'han venut més de 27.000 entrades. Estem en el compte enrere per aquest partit, faltant 3 dies. Saps que no hi ha futbol de primera, si tenim futbol de segona, de la Lliga Smartbank. El Girona, ara escoltarem el seu capità, té partit davant l'Almeria, però atenció, atenció, Montse, que a l'Espanyol hi ha protagonisme per dos noms propis.
Jugadors que poden arribar?
Exacte. Brian Olivan i José Lu. Però mira, millor que jo que t'ho expliqui l'home espanyol d'aquesta casa, que és el Quique Iglesias. El tenim, no? Sí, Quique, hola, bona tarda.
Bona tarda. Quasi amb total seguretat, com hem pogut anunciar a Sportscope durant tot el dia, l'Espanyol tindrà dos nous fitxatges de cara a la propera temporada. Un és Brian Olivan, lateral esquerre del Mallorca, de 27 anys, nascut a Barcelona i de la cantera del Barça, que fitxarà per l'Espanyol en categoria de jugador lliure per les tres properes temporades. Per 3 anys també signaria, l'acord està molt, molt, molt a prop i molt calent, José Lumato, davanter centre de l'Alavés, bon golejador, que als 31 anys també arribaria lliure procedent de Vitoria. Són dos negociacions fetes per Rufete. Tenint en compte que no està clara la continuïtat de Rufete, és important que el projecte continuï. Tant José Lu com Brian Olivan es faran oficials una vegada acabi la temporada.
Gràcies. Quique, Brian Olivan i José Lu en el futur a curt termini de l'Espanyol.
Doncs queden apuntats. I abans ho deies, Girona s'enfrenta davant de l'Almeria. Què diu avui el capità Cristian Estuani?
Doncs mira, ve de marcar el gol número 100 amb el Girona. Fa gairebé 5 temporades que està al conjunt de Montilivi. Les ha vist de tots colors. Va estar primera. És allò d'encaix, eh? És a dir, és un jugador que li va a mirar al Girona i és un equip que li va a mirar a Cristian Estuani. Mira, d'inici hem rescatat un document del que ha explicat en uns 16 minuts més o menys de roda de premsa sobre, reiterant, quin ha de ser l'objectiu del Girona en aquesta part final de la temporada.
El objetivo principal que tengo marcado es evidentemente el ascenso, que lo venimos persiguiendo de hace mucho tiempo y bueno, todavía estamos en carrera de poder lograrlo, así que estamos enfocados en eso.
Mira, em deixaràs una més de futbol perquè d'aquí set dies, Montse, estarem parlant de la tornada d'un partit de Champions, Lliga de Campions femenina al Camp Nou, el clàssic, el Barça-Real Madrid. Saps que ahir el conjunt blaugrana va vèncer 1-3, remuntant gols d'Alexia Putellas 2 i un de Clàudia Pina, que, mira, el vestidor del Barça veu de Clàudia Pina, ja pensa en aquest partit, que a més, veurem, pot batre un rècord d'assistència a un estadi en un partit femení. Clàudia Pina.
El dimecres crec que serà un dia molt especial per totes nosaltres i que millor que el Camp Nou pugui estar ple. Al final seria molt important perquè ens ajudin a poder guanyar el partit, l'eliminatòria, i que crido a tots els culers a que vinguin al Camp Nou perquè ens ajudin, ens animin i sigui una mica més fàcil.
Doncs la crida està feta per un equip que ha fet i continua fent història aquest conjunt blaugrana. És el clàssic, òbviament, el Madrid ve d'un nivell més inferior, va haver de comprar la plaça a la màxima categoria del futbol femení, però vaja, ahir el Madrid es va avançar fins al descans dominava i després el Barça va remuntar.
En bàsquet tenim molta activitat, Albert, què passa?
Mira, comencem pel Barça, que divendres pot acabar de segellar la primera plaça de la fase regular de l'Eurolliga. Per això haurà de guanyar el Fenerbahçe. Falten 3 jornades perquè acabi la fase regular de la màxima competició continental. Ve el Barça de guanyar 79-95 a la pista de l'Alba de Berlín. Parla l'entrenador del Barça, Saruna Jasikevičius.
Los chicos han hecho gran esfuerzo, sobre todo un esfuerzo muy, muy, muy inteligente, ¿no? Yo creo que ha sido muy profesionales a lo largo de los últimos 7 días, 4 partidos, ¿no? Todo el mundo jugando más o menos los mismos minutos y es muy importante esto para nosotros. Objetivo claramente quedarnos primeros, pero bueno, poco a poco y hay que pensar cómo hacer esto contra Fenerbahçe, un equipo que se juega la vida y seguramente va a venir a Palau para ganar.
Hem de recordar que s'ha confirmat l'expulsió dels conjunts russos, dels tres que hi ha a l'Eurolliga, amb la qual cosa s'ha actualitzat la classificació. És més, líder el Barça, 20 victòries, segon el Real Madrid, a 2 triomfs del conjunt blaugrana. Em deies, molta activitat? Doncs sí, perquè també hem de destacar que el Baxi Manresa ja és als quarts de final de la Champions, que és la tercera competició europea en importància. Tenim Eurolliga, Eurocup i la Champions, i a més tindrà el factor pista. Encara no coneix el rival, serà després d'un sorteig que se celebrarà el divendres. Sentim el tècnic del Baxi Manresa, que està fent una temporada espectacular al conjunt del Bages, Pedro Martínez.
Estem contents d'aquesta competició perquè la veritat és que creiem que els rivals estan siguent durs i ara ja el que ve serà molt difícil. Serà dur, com no pot ser d'una altra manera, no? Només faltaria que arribis a uns quarts de final d'una competició europea i que sigui fàcil, no? Patirem molt, però tant de bo que ho puguem passar i continuar avançant amb la competició.
Doncs a l'espera de rival, aquests quarts de final que esperen a la competició europea al Baxi amb el factor pista. I tenim per davant partit d'Eurocup al Joventut de Badalona. Montse juga a França, a la pista del Metropolitans. I millor que jo que t'expliqui, Carles Duran, el tècnic de la penya, què hi ha en joc avui.
Endavant.
Després de fer la feina durant tant de temps, doncs ara és la primera oportunitat de certificar la nostra posició i aquest és el nostre gran repte del partit, no? Ser capaços de guanyar en una pista molt difícil del líder de la Lliga Francesa, però que ens pot donar un premi que ens hem merescut de fent molt bé la feina i espero que ho puguem certificar.
Doncs vinga, Metropolitans, Joventut de Badalona, partida 8:45 del vespre. Hem de dir que a la penya és baixa per lesió Ferran Bassas i, mira, per un bon motiu, es perd el partit per paternitat, Andrés Feliz, el jugador del conjunt de Badalona.
Que sigui molt feliç. Escolta'm, sí. I feliços estem perquè no ha passat res a la Volta a Catalunya com va passar el primer dia. Que, escolta'm, sí. Quin ensurt,
efectivament. Sí, Volta a Catalunya que afronta la muntanya. Demà tenim etapa reina, ara t'ho recordaré, la tercera que enllaçava Perpinyà i La Molina, un recorregut de 161 quilòmetres, ha acabat amb l'australià de la G2R, Ben O'Connor, com a guanyador de l'etapa i, a més, com a nou líder. I demà és per seure, escoltar la ràdio, veure la televisió. Etapa reina entre la Seu d'Urgell i Boí-Taüll, a la Volta a Catalunya.
Abans de les enquestes vull llegir una notícia que és bona, perquè diu que el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut ha aprovat aquest dimecres l'actualització dels aforaments per esdeveniments esportius en el 100%, tant en exteriors com en interiors, i que és una mesura que entrarà en vigor a partir de l'1 d'abril, data en la que, més, aquesta és la part que m'agrada, com entendràs, es permetrà la venda i consum de begudes i menjar en els recintes. Bona notícia. Sí,
sí. A partir de l'1 d'abril, 100% d'aforament, no hi ha límit d'instal·lacions i, efectivament, lo que és el beber i el comer,
ja podeu
tornar a fer-ho. Deixant que destaqui l'enquesta Perica, al Twitter, @esportscope, anem proposant enquestes, però atenció que hi ha un nom propi també a l'espanyol, que és el de Ramon Planes. Veurem si torna, en quina funció. Si torna, sembla que ho farà com a secretari tècnic. Us agrada el retorn, el possible retorn de Ramon Planes? Sí o no? Aquesta hora guanya el sí amb el 70% dels vots.
Molt bé. I l'altra enquesta?
Mira, saps què? Me la guardaré pel demà.
Què dius ara, sí?
Sí.
Bueno, sí, ja m'agrada. Todo en alto. Hem de deixar todo en alto.
Secretos de Alcoba, Rodríguez.
Molt bé. Més informació a cope.es, als programes esportius d'aquesta casa i a les xarxes socials i al Twitter. Torna-la a repetir.
Al Twitter, fora obert 24 hores sobre 24, @esportscope. I recordeu, de dilluns a divendres, el programa d'esports d'aquesta casa, Esports Cope, a les 3 i 5.
Gràcies, Albert Díez, per la informació. Que vagi
bé.
A tu,
Montse, que vagi bé.
I d'aquí un moment, ara són les 7 i 18 minuts, en parlem d'un adeu. Adeu a les quarantenes pels positius de Covid lleus o asimptomàtics. A partir de dilluns vinent, atenció, no caldrà que s'aïllin les persones que hagin donat positiu de coronavirus, però que no en tinguin símptomes o en tinguin lleus. Sempre, això sí, seguint els consells mèdics.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex. Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¡Ojo a la persiana! En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio.
93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
Escucha, del 24 al 26 de marzo, Flexicar celebra su gran feria de oportunidades con más de 5.000 vehículos a la venta. Y por cada coche vendido, Flexicar donará 50 euros a la Fundación Pequeño Deseo. Eso sí, solo del 24 al 26 de marzo. Entra en flexicar.es y pide cita en tu concesionario más cercano.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 902-217-575. Clínica Masculina Europea. 902-217-575.
COPE Cataluña y Andorra.
S'acaben les quarantenes pels positius de Covid sense símptomes. La Comissió de Salut Pública ha donat llum verda aquest dimarts a la nova estratègia que normalitzarà la gestió del Covid-19 a partir, com dèiem, de dilluns vinent, 28 de març. Els casos de Covid lleus o asimptomàtics ja no hauran de fer quarantena. Les proves diagnòstiques se centraran només en els entorns vulnerables i, per tant, efectes pràctics ja no es comptaran tots els casos. Hi ha algú, com per exemple l'estimat investigador de Can Ruti, l'Oriol Mitjà, que diu que això és una barbaritat i que no hi ha ningú al timó. Vull saber què en pensa de tot plegat el Salvador Massip, que és metge, investigador, divulgador i escriptor del que passarà a partir del dilluns vinent. Senyor Massip, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vostè també s'ha quedat glaçat? Això és una barbaritat o es fa el que s'havia de fer?
A veure, per desgràcia no m'he quedat glaçat perquè ja ho preveiem, perquè es veia que anàvem cap aquí. Sí, és una mala idea, sense dubte. Jo, clar, visc al Regne Unit i veig les conseqüències directes d'haver fet això fa ja unes quantes setmanes, d'haver tret totes les restriccions o d'haver començat a treure mascaretes, no fer quarantenes, etcètera, etcètera. I la conseqüència és una pujada, una onada immediata en aquests moments. Regne Unit està en el que seria la setena onada de pujada. Per tant, és molt possible que si intentem doncs, fer veure que no hi ha pandèmia o intentem treure restriccions quan hi ha un virus molt contagiós circulant en una gran quantitat, doncs tornarem a tenir una pujada de casos.
Imagino que això també quedarà sota el criteri mèdic, no? Del que digui el metge de capçalera a la persona que té Covid en aquell moment.
Bé, el problema és que no hi hagi una normativa, diguéssim, central. O sigui, quan comences a passar una mica la responsabilitat doncs a les persones, que és una mica el que ha fet el Regne Unit,
sí.
Hi haurà gent que ho farà molt bé, hi haurà gent que doncs, serà responsable i seguirà anant en compte, i doncs, si es troba malament es quedarà a casa, i hi ha gent que no ho farà perquè no té l'obligació de fer-ho. I això és un problema.
Imagino que el que queda clar és que encara que els casos lleus i asimptomàtics ja no s'hagin de confinar, sí que es demana que durant uns dies portin sempre la mascareta, no?, i que evitin trobar-se amb persones vulnerables.
Clar, però la mascareta, recordem que sí que redueix moltíssim el contagi, però no és una escafandra, no t'aïlla de la societat. O sigui, tu pots anar escampant el virus si surts de casa. Tu, si estàs contagiat, ara, com abans d'això o al principi de la pandèmia, el que has de fer és quedar-te, aïllar-te i evitar doncs, anar contagiant altres persones. Recordem que aquest virus, el que tenim ara, no és un virus lleu. O sigui, és un virus que potser causa menys casos greus que la variant Delta, però això no vol dir que sigui un virus lleu. I la variant aquesta Omicron que tenim ara és possiblement el virus més contagiós que coneixem. O sigui, més encara que el sarampió, que és fins ara el virus més contagiós que teníem. Per tant, no crec que es pugui anar jugant amb un virus així.
Això que es farà ara és el que coneixíem com a futura gripalització de la Covid?
Crec que sí, i molt abans que arribi el moment de realment fer-ho. Crec que porten mesos anunciant-ho, per això deia que no m'ha sorprès, perquè ja es veia que Europa s'està preparant per fer això, per actuar com si aquesta Covid fos una grip, quan no ho és encara, ni molt menys, i quan, per exemple, l'OMS fa uns dies estava dient que Europa s'està precipitant, que està anant molt ràpid a deixar d'aplicar unes restriccions que són encara necessàries per aguantar la pujada de casos.
Sí, home, Cim, no creu vostè que si hi ha gent que té la Covid i va a treballar perquè té símptomes lleus, no té febre i es troba mitjanament bé, vols dir que hi haurà gent que quan vagi a la feina digui no, tinc Covid però em trobo bé? Com ho veurà la resta?
Home, jo sortiria corrents d'allà, sempre si algú
per això?
Algun costat meu em fa això. Perquè, clar, pensar o creure o fer o actuar com si la Covid fos un refredat, doncs em sembla irresponsable, perquè ja hem vist que no ho és. És un virus que dona un percentatge de casos greus, dona un percentatge substancial de mortalitat, dona un nombre de casos de Covid persistent, que encara no entenem, dona unes seqüeles a llarg termini que encara no les sabem del tot, i, clar, portem en aquests moments possiblement uns 20 milions de morts de Covid, segons algunes de les estimacions. Oficialment se'n diuen 6, però es creu que estem anant més cap als 20. A veure, no és un virus per, com deia abans, per jugar, no és un virus per dir, és un refredat, no passa res. Seguiran circulant el virus, seguiran havent-hi casos greus, i això implicarà que tindrem una mortalitat de gent, sobretot de gent gran i de gent fràgil, de gent amb problemes, doncs que es podria haver estalviat. Jo crec que aquesta gent els hem de protegir, i protegir aquesta gent no vol dir que ells portin mascareta, que ells es vacunin i que ells es tanquin a casa, perquè ja hem vist que això no funciona. Amb un virus tan contagiós es pot entrar per tot arreu, per tant hem de ser tots que contribuïm a evitar que el virus circuli.
Ja fa més d'un mes que ja s'alerta i ja es parla que hi haurà una setena onada, no? I que Europa està entrant en aquest repunt de la sisena onada i es pronostica que passarà amb la subvariant Omicron B2, BA2, que és més transmissible i pot infectar tothom que no hagi passat la BA1 i que faci més de 3 mesos que es van vacunar. No sé si això és positiu per fer a partir de dilluns tots aquests canvis, eh?
No, realment no. És el que deia abans, estem davant d'un virus que l'estem tractant amb una lleugeresa que no es correspon a la realitat del que és aquest virus.
Bueno, doncs esperarem aviam què passa, esperarem a dilluns, que això està al tocar. Recordem, s'acaben les quarantenes pels positius de Covid sense símptomes i a partir de dilluns les persones asimptomàtiques ja no s'hauran d'aïllar. Estarem molt pendents. Salvador Massip, metge, investigador, divulgador i escriptor. Com sempre, gràcies per haver atès la trucada de la COPE. Gràcies.
A vosaltres, que vagi bé.
Doncs molt pendents del que passarà a partir de dilluns de la setmana vinent. Les 7 de la tarda i 27 minuts. Voy a darte un buen consejo. ¿Tienes más de 15.000 euros en deudas y no puedes pagarlas? ¿Préstamos, tarjetas, hipotecas? Bueno, pues acógete a la ley de la segunda oportunidad con ayuda de abogados para tus deudas. Cancela tus deudas legalmente ahora. abogadosparatusdeudas.es. Si quieres más información, puedes llamarles también al 930-502-305. I no marxem molt lluny, perquè d'aquí un moment parlarem amb el Gremi del Motor, que està celebrant la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que anul·la la zona de baixes emissions i que demanen a l'Ajuntament que l'acati immediatament. Òbviament, com dèiem abans a l'informatiu, tant l'Ajuntament com la Generalitat han recorregut aquesta sentència.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Clásics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, La venganza de Ulzana con Bart Lancaster. El viernes por la noche, en 13.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Te da asistencia en viaje y atención y defensa jurídica. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional. Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
El Gremi del Motor Fecavent ha celebrat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·la la zona de baixes emissions i ha reclamat a l'Ajuntament de Barcelona que acati immediatament el dictamen i deixi sense efecte la zona de baixes emissions. La patronal catalana d'automoció aplaudeix així que el tribunal digui que l'ordenança no està motivada i que és desproporcionada perquè no preveu alternatives. En parlem amb Joan Blancafort, que és el secretari general del Gremi del Motor. Senyor Blancafort, bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta sentència fa referència al fet de que no es recullen suficientment ni la necessitat ni l'oportunitat de la norma projectada, ni la valoració de diferents alternatives, ni tampoc una anàlisi de les conseqüències econòmiques i jurídiques que se'n deriven de la seva aplicació.
Correcte. La sentència el que aprecia és en aquesta presa de decisions de tanta importància. Ja sabem que per la rellevància que estem veient que ha tingut aquesta novetosa sentència, doncs que interpretaria vicis substancials a la tramitació de l'expedient administratiu. Val? Pues sí, bàsicament li diria que el primer problema està en que les dades que es van treballar com a punt de partida pues no estaven prou actualitzades i eren insuficients. També un segon aspecte està amb la ponderació. No s'ha ponderat suficientment ni l'abast ni les conseqüències de l'ordenança. De fet, les conseqüències ja ho estem veient. Les entitats que hi ha darrere que han impugnat aquesta ordenança, no? I també li diré que no es valoren, es podria haver valorat en el seu moment, alternatives de menor impacte. No hi ha una valoració d'aquestes alternatives existents ni una anàlisi pròpiament de les conseqüències econòmiques, que són moltes, que són moltes per moltes butxaques, per moltes empreses, però també per molts ciutadans que se'n deriven de la seva aplicació.
La zona de baixes emissions de Barcelona, senyor Blancafort, segueix en marxa, no?
Sí, bueno, aquesta és la voluntat manifestada per els representants de l'administració del govern municipal. Han dit que a pesar de que hi ha una sentència, aquesta no és ferma, i mentre no ho sigui, doncs, lògicament volen continuar aplicant les zones de baixes emissions. Per tant, la seva manera d'entendre, podran continuar multant o identificant les possibles persones que saltin aquestes normes i, en qualsevol cas, aquests, si més endavant, podran oposar-se. Per això ja és un altre estadi.
Què passa amb els municipis que havien d'aplicar aquesta zona de baixes d'emissions pròximament?
Bueno, passa que també aquestes mesures s'han recollit a través d'una ordenança municipal i no hi havia una llei de canvi climàtic que la sustentés. En l'any 2021 la gran novetat és que ja hi ha una llei de canvi climàtic espanyol que l'avala i, per tant, en aquest sentit, la fonamentació és diferent. L'Ajuntament de Barcelona es va avançar. Va fer un expedient administratiu, s'ha concretat en una ordenança i són dos escenaris diferents.
Es poden reclamar danys i perjudicis per haver hagut de canviar el vehicle, senyor Blancafort? Hi ha molta gent que està molt indignada perquè, òbviament, venim d'època de crisi, venim d'una època de pandèmia, ara estem amb la guerra a Ucraïna. Molta gent va vendre el cotxe per aquesta zona de baixes emissions. Es poden demanar danys i perjudicis?
Al meu entendre, però això, clar, això no és una qüestió que ens competa a nosaltres com a col·lectiu, d'acord? Però veiem difícil que es puguin reclamar. És més, potser li diria que la sentència és una sentència de 60 i escaig pàgines que fa referència que els efectes són a partir del moment en què es publica. Però que, clar, del que ja està passat ja no es pot tirar enrere.
Ahir l'Ajuntament, l'AMB i la Generalitat es van reunir per respondre al no del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En sabem alguna cosa de què ha passat després d'aquesta reunió?
Sí, bueno, el que han fet d'alguna manera des de les administracions han recusat el que ha aprovat l'Ajuntament de Barcelona. Però sí que entenem, i això està a la vista, hi ha determinats col·lectius que han aconseguit a través, han tingut que recórrer als tribunals perquè els hi acabin donant la raó, d'acord? Vull dir que en aquest sentit sí que hem de deixar clar que a partir d'ara ens ha de treballar en l'ajuntament, en els ajuntaments i les corporacions locals a l'hora de impulsar un expedient administratiu de tanta importància i de tanta rellevància d'una altra manera, escoltant més les parts, preveient un pla alternatiu que no sempre causi aquests perjudicis a tantes persones, com ja he dit, i a tantes empreses.
Recordem que la FECABEM recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no qüestiona la necessitat d'intervenció municipal per millorar la qualitat de l'aire, sinó de les mesures limitatives adoptades que són proporcionades, i també posa de relleu que en el procediment d'elaboració de l'ordenança es parteix de dades, com deia vostè, de contaminació no actualitzades i que es presenten de manera imprecisa.
Bé, això és una de les qüestions que sí que m'ha cridat més l'atenció, perquè la sentència el que fa és valorar la informació que consta en l'expedient judicial, d'acord? I sí que determina que les dades amb les que s'han treballat són insuficients per prendre unes decisions acurades, d'acord? I sobretot el que valoro també doncs és això, de que sí, s'està parlant de que el tema de la salut també és molt important, però també s'han de posar, s'han de mirar les coses des d'altres prismes. És molt important, jo crec que tots estem d'acord que el tema de la salut és importantíssim,
òbviament,
però que també hi ha altres prismes que s'han de tenir en compte. I, bueno, de fet, es podrien haver fet altres mesures que no tinguessin aquest impacte tan important a tantes persones.
Com abans dèiem, la zona de baixes emissions a Barcelona continua en marxa. Per això l'Ajuntament avisa que aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia no és ferma i que, per tant, la zona de baixes emissions segueix funcionant de 7 del matí a 8 de la tarda, de dilluns a divendres, i, per tant, si les càmeres detecten un cotxe molt contaminant i no té permís específic, el multaran.
Exacte, és així. Aquestes són les declaracions que han fet públicament diversos representants de l'administració local de Barcelona, i que apunten en aquesta línia. De moment, el que està clar que continua en vigor i d'aplicació les zones de baixes emissions a la ciutat de Barcelona.
Doncs
els municipis, sí. Perdó, també hi ha altres 4 municipis que també tenen la mateixa afectació.
Efectivament. Efectivament. Doncs li agraeixo molt, Joan Blancafort, secretari general del Gremi del Motor, per avui haver atès la trucada de la Linterna COPE Catalunya i Andorra per parlar de que el Gremi del Motor celebra doncs aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·la la zona de baixes emissions i demana a l'Ajuntament que l'acati immediatament. En continuarem parlant, senyor Blancafort. Gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Siete de la tarde, 37 minutos. Echando la vista atrás, mira que lo hemos pasado mal, ¿eh? Y ahora cuando empezamos a recuperarnos, los precios de todo se han disparado. Incluso el de los seguros. Pero tú lo tienes fácil, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te van a bajar el precio, sea cual sea. ¿Qué quieres comprobarlo? Pues llama ahora mismo al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Que va la música, veritat, i aquestes hores de la tarda que molts de vosaltres esteu sortint de la feina, d'altres esteu de camí a la feina, o els que esteu a casa, perquè esteu a casa, sempre va bé posar una mica de música dintre de tot això que està passant en aquest planeta, crisi, pandèmia, ara guerra Ucraïna. Posem música, i qui millor per posar-la que Ismael Serrano.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Despierta y la última que apaga, siempre cansada y alerta, cuida a todos en la casa, cuidan sus manos de olivo, la fiebre ajena y el llanto de quien llora lo perdido sin haber perdido tanto. Hace la cama y suspira, repasando lo pendiente, rota la espalda, aún cuida y ayuda a hacer los deberes. Y ayuda a hacer los deberes.
Bueno, tengo que deciros que escuchando este disco en redacción con los auriculares bien apretados a las orejas, he disfrutado tanto que he decidido llamarlo. Ismael Serrano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Maravillas poco, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias.
Qué placer poder escuchar esta música que cura el alma, ¿no? En muchos aspectos. Teníamos muchas ganas de escucharte ya, Ismael.
Bueno, para mí desde luego sí, la música es terapéutica, sí, sí me ayuda a sobrellevar las dificultades. En estos tiempos de incertidumbre,
sí.
A mí la música desde luego me resulta una terapia sanadora. Sí.
¿Y por qué desde la cultura, Ismael Serrano, no se valora ese esfuerzo que hacéis?
Es verdad, a mí sí me da la sensación, yo creo que sobre todo en este último tiempo, la cultura ha demostrado precisamente ser eso, ser absolutamente necesaria en tiempos difíciles para acompañar en la dificultad. Y además los trabajadores de la cultura han hecho un esfuerzo muy grande por garantizar la seguridad de los espacios en los que se ofrecían conciertos, obras de teatro, y no sé hasta qué punto se ha reconocido ese esfuerzo, porque hasta hace más bien poco vivíamos en una precariedad constante, hemos padecido en los rigores de la pandemia, pues mucho, hasta hace nada, con la última ola, con suspensiones de un día para otro, sin saber cuándo íbamos a poder reprogramar un poco las fechas, y en algún punto yo creo que sí, que nos hemos sentido un tanto desamparados por las instituciones. La cultura nunca suele ser la prioridad de las administraciones, y es una pena porque, como decíamos, yo creo que es tremendamente útil para sentirse menos solo, y más aún en momentos como estos.
Ciertamente. Oye, tú sigues estando feliz cuando estás en el escenario. En esta época de pandemia te ha dado tiempo a hacer muchas cosas, libros de relatos, música infantil, montaste una editorial, has celebrado 20 años en la música, obra de teatro, el absurdo empeño de los delfines. No has cambiado para nada, sigues siendo un culo inquieto, como decimos en Cataluña.
Sí, la verdad es que sí, sí, tal cual, me gusta. Yo lo que he descubierto en todo este tiempo, bueno, la música me apasiona, es una de las cosas que más me apasiona, pero lo que más me gusta en el fondo al final es contar historias, y a veces me resulta interesante como investigar otros formatos, otras formas, otros canales, y escribir relatos fue un reto que me enseñó muchas cosas, el teatro me apasiona, de hecho estos conciertos que estamos haciendo ahora tienen algo también de teatro. Está el espectáculo que estamos llevando al escenario está medio camino entre la obra de teatro y el concierto más convencional, ¿no? Porque Bueno, entiendo que no estoy en la vanguardia de la experimentación musical, sí. Pero sí me apetece incorporar nuevas cosas, seguir aprendiendo, incorporar lo aprendido en cada propuesta, en cada disco, en cada libro, o en este caso en cada concierto, ¿no?
Ciertamente, un concierto también es un relato, ¿no? Inicio, nudo y desenlace.
Sí, a mí me lo parece. Bueno, yo creo que casi todo en esta vida encierra un relato, o al menos a mí me lo parece. Creo que una canción es un relato, aunque no sea siempre en ese sentido clásico de presentación de desenlace, ¿no? Que tenga otros caminos, otros vericuetos y demás, pero sí me parece que un concierto de alguna manera sí es un relato, donde uno cuenta, hace algo más que una exposición de canciones, ¿no? Es una forma de entender pues el estado anímico del que está en el escenario, bueno, y de los que escuchan, ¿no? Porque los conciertos muchas veces cuando te preguntan cuál es tu concierto, dónde te gusta más tocar, o cuál es tu público preferido y tal, y yo creo que eso depende no ya de la cuestión geográfica, depende sobre todo del estado de ánimo, de cómo se recibe. Y este, por ejemplo, ahora es un estado especial, excepcional, donde yo creo que necesitamos más que nunca sentirnos vinculados unos a otros, sentirnos en contacto, sentirnos acompañados. Hay como una necesidad de celebrar el encuentro, de tener un cierto sentido de comunidad, y eso le da a los conciertos un carácter muy especial.
Hablando de encuentros, me parece maravilloso que en este nuevo trabajo discográfico cuentes con gente como Pablo Alborán, Clara Alvarado, Litus, y también de Ede, esta chica tan joven, ¿no? Está bien que alguien como tú, Ismael Serrano, se fije en los nuevos talentos.
Pues sí, sobre todo que son más talentosos que yo, o sea, que le dan un brillo especial a las canciones. Lo cierto es que a mí, es que es un disco de muchas colaboraciones, que yo creo que responde también al momento en el que lo he hecho, ¿no? Por aquello que hablábamos antes de celebrar los encuentros y demás. Y sí me parece a veces que es muy saludable acercarse a nuevas generaciones que tienen mucho que decir. Yo creo que a día de hoy, cuando yo me pregunto, hablamos del relato, a veces también me cuestiono cuál es el relato generacional que estamos construyendo. Yo creo que a día de hoy el relato lo están escribiendo ellas, las mujeres, y sobre todo chicas tan jóvenes como Ede. A día de hoy hay muchísimas cantautoras jóvenes, como Ede, como Ainhoa Buitrago, bueno, Rosalén, por supuesto, muchas mujeres que, bueno, que están dando su visión del mundo, que están asumiendo el protagonismo que le corresponde en un tiempo como este a través de las canciones.
Es verdad.
Siempre es sano aprender, escucharlas y aprender de ellas.
Oye, vas a estar en la Sala Bars de Barcelona con ese Seremos. No sé si lo sabes, pero la Sala Bars, una de las más importantes de la ciudad de Barcelona, cerrará las puertas el próximo 17 de abril. La política, desgraciadamente, vuelve a meterse en las salas de conciertos. Qué triste, ¿no?
Sí, eso parece. Sí, la verdad es que sí, no estamos como para cerrar salas,
pues no.
Porque ya han padecido mucho durante toda la pandemia, el confinamiento, y hay que apoyarlas, y si perdemos espacios para la música, para el arte, para la cultura, se desteje una red de convivencia en las ciudades que es tremendamente necesaria, ¿no? Porque ir a un concierto no solamente apoyar la música, es también un lugar de encuentro, es una forma de tejer, por así decir, pues esas redes de solidaridad de compartir, de recuperar ciertas esencias de animales sociales que parece que a veces perdemos en una sociedad cada vez más atomizada, ¿no? Uh-huh. Pero no perder los vínculos, ¿no? Es celebrar. Yo tengo dos hijos, tengo una de 8 años, y cuando voy al cine no se trata solo de ver la película, es la experiencia de compartir esa vivencia con gente como ella, es celebrar el encuentro, es todo eso, todo lo que hay de la experiencia que es insustituible, por más que podamos hacer conciertos online, por más que podamos hacer otras cosas, yo creo que esa experiencia es insustituible.
Ese ritual.
Más allá, de los puestos de trabajo y de todo eso, por supuesto que yo creo que no somos conscientes de que el sector de la cultura es un sector que da trabajo a muchísimas familias, a muchísima gente, no ya solo el artista que se sube al escenario, que también, pero que a lo mejor tiene una capacidad de resistencia en los tiempos difíciles, sino a los técnicos de sonido, de luces, a toda la gente que trabaja en producción, a toda la gente que hay alrededor de un evento cultural. bueno, que aporta muchísimas cosas y sobre todo, pues eso, que aporta su trabajo.
Hay que cambiar muchísimas cosas, hay que cambiar todavía, desmitificar el personaje del cantautor y sus canciones, y hay que también quitarse de la cabeza las programaciones culturales que se hacen en función de las afinidades políticas, y eso es un grave error, porque tú lo que haces es música para todos, da igual la ideología, ¿no? No eres un cantautor que vienes a ordenarnos la vida, simplemente vienes a presentarnos tu trabajo.
Tal cual, sí, sí, así empieza el disco, con esa declaración de intenciones, ¿no? Porque viene a desmontar ese tópico del cantautor circunspecto, ¿no? Y sí, yo creo que la programación tiene que ser plural y tiene que haber espacio para todo tipo de artistas y demás. Y es verdad que en este país, por desgracia, que a veces resulta un tanto sectario, a veces las programaciones se hacen por cuestiones ideológicas. Y yo creo que es una lástima porque perdemos la oportunidad de enriquecernos culturalmente, ¿no? Y enriquecer, pues eso, pues nuestro acervo, nuestro... Y es una pena que así sea, porque yo creo que tiene que ser como eso, programaciones plurales donde haya cabida para todo tipo de expresiones, incluso de aquellas que, primero, que no nos tiene por qué gustar, y luego que a lo mejor desconocemos y de las que podemos aprender quizá algunas cosas.
Desde luego. Bueno, vuelve después de 7 años con este nuevo trabajo discográfico. Será el 25 de marzo, Ismael Serrano, en la Sala Bars de Barcelona. Tenemos muchísimas ganas de verte y de disfrutar con tu música, que es poesía en muchas ocasiones. Ismael Serrano, muchas gracias. Suerte.
Bueno, muchas gracias a ti por la atención.
Un beso. Gracias.
Caiga quien caiga.
De manera brillante el Villarreal, 0-3 con un gran partido en Turín ante la Juve. Así que se planta en cuartos de final. Pau Torres en directo. Muy buenas, Pau.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Te he escuchado que es el gol más importante que has metido en tu carrera?
Pues sí, hasta el momento sí. Clasificar al equipo de mi pueblo. De mi
Juanma Villarreal, Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Has podido hablar con tu madre?
No, todavía no he podido coger prácticamente el teléfono.
Hola, Luisa.
Hola, buenas noches. Mucha emoción. Creo que me han oído hasta todas las de la Juventus, cómo cantaba ese gol de Diego.
Qué bueno.
Que hay alguien más que le quiere saludar.
Será tu hermano, ¿no?
Sí, soy el hermano.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Lo que nos tranquiliza es que esto no lo vas a escuchar subido a tu moto, porque igual te daba por hacer unos caballitos y claro, no queremos fomentar conductas prohibidas. En Línea Directa buscamos sucesor a Matías Prats, y si votas entre los 4 candidatos y te cambias, te llevas ahora mismo el seguro de moto desde 77 euros, con asistencia desde el kilómetro cero y cobertura de tu equipamiento técnico. 917-700-700, 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Que la alarma de Movistar ProSegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Bueno, seguramente muchos de vosotros habréis escuchado hablar de la ley de la segunda oportunidad. Pero, ¿qué es realmente esa ley? ¿En qué consiste? ¿Quién puede optar a esa ley de la segunda oportunidad? Bueno, como hay muchas dudas, vamos a preguntarles a Javier López y Ariadna López. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Del área jurídica global, que es el despacho líder en defensa del deudor. Vosotros tenéis muchísimas especialidades en el despacho, pero imagino, Javier, Ariadna, que esto de la ley de segunda oportunidad es algo que desgraciadamente hay muchas personas que tienen que llegar a ese punto para poder saldar todas sus deudas. ¿En qué consiste o qué es la ley exactamente?
Bueno, antes de empezar, es cierto que somos un área jurídica global, tocamos todas las ramas del derecho, pero en especial siempre nos gusta hablar de esta ley de segunda oportunidad por dos motivos. Primero, porque es muy desconocida, sí. A pesar de que lleva existiendo más de 6 años en Europa, muy poca gente la conoce, y más en España, que somos de los países que menos gente se ha podido acoger a ella. Y en segundo lugar, porque fuimos el primer despacho en realizar una ley de segunda oportunidad en España, cancelamos por primera vez las deudas de un español, llevamos estudiándola desde antes de que saliera, es decir, antes del proyecto de ley.
Sí.
Tenemos también oficinas en Bruselas, lo cual nos permitió estar codo con codo y empezar a ver ya la ley desde sus inicios. Y la verdad podemos decir que somos el despacho de referencia en este sector, por eso podemos hablar de ello y aquí estamos.
No olvidemos que, sí. para tener una referencia de lo que estamos hablando, la ley es la misma para toda Europa. En Italia se han acogido 600.000 personas, en Francia más de 300.000, más de 200.000 en Alemania. Y en España ahora estamos en unos 18.000 personas las que se han acogido ya a esta ley.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque es poco conocida, de los cuales ahora ya unos 4.000 y pico de personas, no llega a 5.000, han entrado a través de área jurídica global. Tenemos más de 100 oficinas en toda España, más de 190 abogados, y somos expertos en esa ley. ¿Qué dice esta ley?
Exacto.
Pues cumpliendo muy pocos requisitos, muy pocos es no tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos,
sí.
Que la deuda no exceda de 5 millones de euros. No haber entrado en ley en los últimos años, porque puedes entrar cada 10 años en ley. Con muy pocos requisitos, lo primero es intentar refinanciar a través de un despacho de abogados la deuda con los acreedores.
Sí.
Demostrar que quieres pagar. Y si los bancos no te refinancian, ¿cuántas personas han ido a su banco para decir, oiga, yo no puedo pagar 1.000,
claro.
Pero si me lo bajan a 300 igual si podría, y el banco ha dicho que no, miles de ellos.
Sí.
Pues todo el mundo que demuestre a través de un despacho profesional, donde pondremos también en nuestro equipo un notario, un mediador concursal, que también tenemos. Somos mediadores concursales y administradores concursales.
Sí.
A través de un proceso legal, demostrando que has intentado refinanciar, todas aquellas deudas que el banco no te refinancie se cancelan por ley. Y se está consiguiendo la exoneración, incluso de deudas con Seguridad Social y Hacienda.
Uh-huh.
Hemos conseguido, como digo, 4.000 y pico de casos en toda España, de los 18.000 que ahora mismo ya están en España.
Tienen un teléfono, el 900-90-1716. Área Jurídica Global, con Javier y con Arianna López. Muchísimas gracias.
A vosotros.
A vosotros.
I fins aquí ha arribat avui la linterna a COPE Catalunya i Andorra en aquest dimecres 23 de març, però ja saps que la informació continua a la COPE i ara arriba la linterna amb Àngel Expósito i el que ha estat tota l'actualitat del dia, que no és poca, malauradament, òbviament s'haurà de parlar de la guerra a Ucraïna i també d'aquestes manifestacions en el transport pel tema del preu de la benzina i de tot plegat. Això t'ho explica d'aquí un moment. Com dèiem, Àngel Expósito, i nosaltres tornarem demà a la mateixa hora, que ja serà dijous, a les 7 de la tarda. Si vols més informació, a cope.es la tens actualitzada minut a minut. I si vols recuperar alguna de les entrevistes que hem fet en aquest programa, doncs també a cope.es, te'n vas allà a secciones, busques la linterna a cope i allà ens trobaràs. Que acabeu de passar una feliç tarda nit, que sigueu feliços, i tornem demà. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Bona tarda.
Cada dia prenem milers de decisions. Però, i si una d'elles pot millorar el planeta? Amb eMobili és possible. Líders en instal·lacions de punts de recàrrega per a cotxes elèctrics i panells solars en llars i empreses. eMobili. Canviem el món junts. Visita la nostra web eMobili.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Llevas años guardando silencio mientras ves que tus hijos no pueden estudiar ni una sola asignatura en castellano. Ahora, una sentencia pone fin a esa situación, pero la Generalitat amenaza con la desobediencia. Escuela de Todos organiza una demanda colectiva para conseguir su aplicación. Una demanda gratuita y que garantice la privacidad de las familias. Únete a ella en escueladetodos.es.
Ahora que ya podemos, vamos a salir a cenar al restaurante La Lubina, porque en esta época del año lo que más me gusta es cenar pescado. Y en el restaurante La Lubina llevan más de 3 décadas ofreciéndote lo mejor del Cantábrico y del Mediterráneo, servido en un ambiente agradable y tranquilo. Nuestra especialidad, La Lubina al horno, a la sal o al hinojo. La próxima cena será en el restaurante La Lubina, en Barcelona. Búscanos en Viladomat 257, esquina Rosellón. Teléfono 93-430-0333.
La guerra de Ucrania ha provocado la mayor ola de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Más de